tornem amb més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Continuem en directe xiu-xiu i avui, com cada dilluns, mos toca posar-mos...
Coent-coent.
I avui a Coent-coent, el poder de les besades.
Estem cercant persones que hagin tingut un moment molt important de la seva història d'amor durant una rebel·la.
Nosaltres mos vàrem conèixer un campament, però allà no mos vàrem enamorar. Mos vàrem enamorar o una verbena de Santa Maria del Camí, igual que avui.
Ja fa 6 anys... El que havia de passar.
Molt van donar una pesada.
Pesada. Doncs la pesada de gust que s'acaba.
Tan romàntica com pràctica, la besada, aquest gest tan universal, és present en el 90% de les cultures del planeta. Però darrere d'allò que sembla només una mostra d'afecte, ja vos deim que hi ha molt més. Pareu atenció. Segons l'antropòloga i experta en relacions humanes, Helen Fisher, besar és una manera de prendre-li el gust a l'altra persona, de captar informació biològica i emocional que pot ser clau per a la consolidació i, fins i tot, també ho diran, la reproducció d'aquesta parella. I és que la besada, que és allò tan banal com a forma mental, és molt més poderosa del que a vegades mos pensam. I ja tenim amb nosaltres na Susana Iborra, sexòloga i psicòloga, ben tornada, xiu-xiu.
Hola.
Com anem?
Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema.
Sí, que has trobat de sa definició que ha fet en Xavi?
Bé, jo he begut de fons.
Exacte, però com molt pràctica, no?
De la madre de todas las fuentes, que es Helen Fisher, por favor.
Sí.
Que fantástico. Bueno, tiene mucho que ver, Helen Fisher estudia mucho el cerebro, ¿no? Y a mí no me, aunque me encanta ella y cómo explica muchas cosas, es verdad que no tenemos que ser muy cerebrocentristas y pensar solo en la química cerebral de los besos o de las sensaciones que produce, sino también pensar en cómo vamos a esos besos, pero bueno, y lo iremos viendo, ¿no?
Sí, poco a poco, porque tenim temps. Sí. Però bueno, Susana, començarem pel principi. Per què besam? És a dir, clar, si ho penses fredament, és acostar una cara a una altra cara, rossar, bé, perdoneu, fregar... Això de ser besada, clar, per què la gent fa besades?
Desde que somos bebés nos besan, ¿no? Entonces es algo aprendido. Muchos animales también tienen su versión. Las ratas se lamen. Las madres ratas lamen a sus crías como una medida incluso de protección frente al estrés y frente al miedo. Es decir, hay algo que se genera en ese contacto físico que tiene que ver mucho con la lengua también, ¿no? Como lo de las ratas. Metemos lengua también, le damos un beso en profundidad y transmitimos muchas cosas, pero una de las cosas que más se transmite es eso. Al mismo tiempo, activación, pero también mucha paz, nos da mucha paz besar y que nos besen. Y cuando besamos a un bebé, ¿no? Le damos un besito, yo qué sé, la carita, en la cabeza, le estamos transmitiendo una tranquilidad.
Hormonalment, què passa? Vull dir, per què mos dona pau? És a dir, què se genera? Què segregam?
Segregamos oxitocina, que es como comúnmente se llama, ¿no? Esta hormona de la paz, del vínculo. Es lo que segregamos las madres cuando nace un bebé o cuando amamantamos. Y es lo mismo que se segrega también en una relación de pareja, cuando te besas Y ya hay otra cosa que no es el enamoramiento o el deseo, sino que hay otra cosa más, ¿no? Que es amor. Cuando hay amor, ese beso produce, activa la producción de oxitocina.
Mm-hmm. Clar, i dèiem que a Helen Fisher d'això de prendre-li el gust a l'altra persona. Per tu, en el teu enteniment, quin poder té la primera besada amb algú?
Te dice muchas cosas e incluso puede atraerte mucho una persona y cuando la besas por primera vez decir, no, no quiero repetir. Y a veces decimos, no, es que no besa bien. ¿Qué es besar bien? Mm. ¿No? ¿Será que no coincides en la manera, en el ritmo o a lo mejor es su propio gusto, ¿no? Lo que va más allá de, bueno, pues es que, yo qué sé, pues ha fumado o ha comido algo o, ¿no? También es muy famoso los actores que comen ajo antes de una escena de besos para evitar que se activen cosas o para gastarle una broma a su partener. Uh-huh. Pero tomarle el gusto a la otra persona nos da también indicaciones de si nos puede gustar ir más allá en la intimidad.
Uh-huh, clar. I allò que dius de, clar, besar bien, besar mal, realment se pot aprendre a besar millor, tot i així? Existeix com qui dia aquestes tècniques per fer-ho millor o realment és molt instintiu i natural?
Creo que es muy de preferencia. Lo que para ti es besar bien, a lo mejor para mí no lo es. Uh-huh. Y esa persona que te ha besado a ti y tú piensas, no besa bien, a lo mejor a mí me lo parece. Entonces es algo como muy individual y muy de gustos, muy de la época en la que te encuentres. A lo mejor hay momentos de la vida en los que lo que te apetecen son besos más en profundidad y más lentos y otras veces te apetece otras cosas, ¿no? Entonces depende. Uh-huh.
No totes les besades són iguals, cada una té les seves particularitats i té una manera de sentir-se totalment diferent una de l'altra. La informació que ara vam és molt variada, a vegades que te donen peu a que vulguis molt més, a estar amb aquella persona que te doni més besades, i altres que al contrari, que poses un ratxàs, una fredor, com una... No sents... No és que no sentis res, perquè de totes sents alguna cosa, no? Diferent, però no tens tantes ganes, no?
Avui hem demanat precisament d'això als nostres oients, a menys si totes les besades són iguals. I aquesta és la primera resposta que m'arribava de part d'Anna Francesca i diu que no, que de fet hi ha besades que te conviden a besar més, besades que te conviden a no tornar a besar en aquella persona. Perquè una persona pot fer match, és a dir, besant amb un altre i amb un altre, tal vegada no? És a dir, què hi ha d'instintiu allà?
Pues cómo estés tú en ese momento, qué te despierta la persona. Pero esa misma persona a lo mejor la conoces 3 años después, en otro momento de tu vida, y no te atrae en absoluto, ni te apetece besarla ni nada. O sea, creo que tiene mucho que ver no solo con cómo es cada persona, sino en qué momento se encuentra y qué te invita a pensar también la otra persona y a sentir. Y uno quiere regresar o repetir con aquellas personas que nos han hecho sentir cosas, pero si tú no estás muy predispuesto, a lo mejor no sientes y no tiene que ver con la persona. Entonces es como bastante complejo, a pesar de que es todo muy sencillo en apariencia, pero tiene múltiples caminos, ¿no?
Claro. I no per posar un termes binaris d'homes o dones, però pot ser que sí que a vegades hi ha com un desenteniment o la manera en què perceben les dones i els homes canvia en relacions. Per exemple, hi havia un article que explicava les dones que diuen que si un home no besa bé, no tindrien relacions sexuals amb ell. En canvi, els homes era com una estadística molt menor, que era com, si no besa bé, no té tant de pes en si mantenc relacions amb ella o no. No sé què penses d'això.
Los besos tienen mucho de intimidad, de una intimidad y de una conexión con la otra persona. ¿no? De ahí la famosa escena de Pretty Woman donde ella le dice, pero besos no, ¿no? Porque los besos están reservados como para una intimidad mucho mayor que la propia sexualidad. Y es verdad que hay muchas mujeres que lo conciben así, como los besos son más sinónimo de intimidad física y emocional que no otros repertorios, ¿no? De conducta erótica. Entonces yo entiendo que si ese beso no te gusta, es decir, si la primera entrada, la intimidad con esa persona ya te ha hecho repelús, no quieras continuar porque imaginas que es una extensión de esto. Uh-huh. Y a lo mejor los hombres que no todos, pero habitualmente y culturalmente han aprendido a compartimentar, ¿no? Aquí en este cajón va una cosa, en este cajón va otra, y como que separan más, pues ahí es más fácil decir, bueno, los besos no me han gustado, pero eso va en un cajón y en otro cajón va el resto, pues adelante.
Qué curioso.
Creo que es para de llarga durada. Dues persones que fa molt d'anys que van plegades perden el costum de besar-se.
Totalmente.
Diu que sí, molt afirmativament. Tu trobes a consulta que sigui un tema?
Total, total. Porque los besos parecen ser la antesala de tener relaciones sexuales y si no te apetece en ese momento tener relaciones sexuales, lo primero que cortas es el contacto físico y el contacto físico a menudo es también los besos. Y cuando en consulta trabajamos esto y decimos, pero oye, pues que te puedes besar y que no pase nada más. No porque haya este conocimiento y llevéis juntos X tiempo, cada vez que te beses tienes que terminar teniendo relaciones. Y entonces se abre, o sea, se desbloquea una pantalla. Como, uh-huh. Ah, vale, pues se puede. Y vuelves a activar esa parte. Y dices, es que me estaba perdiendo una conexión brutal por haber caído en la rutina, pero también porque no quería lo que venía después, no me apetecía y me estaba privando de algo que realmente esto sí que me apetece.
Uh-huh. Són les 9 i 15 minuts, continueu en directe a Xiu Xiu, en converses amb Susana Iborra, sexòloga i psicòloga, i avui xerram del poder de la besada. Quantes besades i quins tipus diries que hi ha?
Uy, esto ya es muy particular y muy de las etiquetas, mm-hmm. Que nos gustan mucho las etiquetas.
Y no nos habrían de agradar tanto.
Bueno, es que las clasificaciones también pierde, o sea, lost in translation, ¿no? Se pierden muchas cosas ahí en el etiquetado. Todos sabemos lo del beso de, ¿no? El pico que se lo puedes dar a cualquiera, incluso hay padres y madres que tienen costumbre de besar a sus hijos también así en los labios. Está el pico que le puedes dar a un amigo. Luego están los besos con lengua, que son esos besos que, bueno, que pueden estar aislados de un encuentro erótico, pero también formar parte de ellos. Y luego todos los besos que nos queramos imaginar y que son como coreografías que uno hace con su pareja. Y digo pareja, me refiero a la persona con la que te besas, ¿no?
Claro.
No necesariamente una persona con la que tienes una relación, ¿no? Pero se crea magia, ¿no? De los besos. Hay una escena de Sexo en Nueva York también en la que Carrie tiene con el menos famoso de todos sus novios, ahora no me acuerdo cómo se llama.
El Berger. Que es terrorífico, es el pitjor novio que té de tots.
Sí, y con este, pues tenía el beso de cine, ¿no? O era el beso que se daban en las escaleras y era así como cinematográfico, ¿no? Pues era algo de la intimidad de ellos, ¿no? Pues yo creo que todos tenemos un beso con nuestra pareja que sabemos que no nos damos con nadie más.
Uh-huh. I de fet, el que comentaves dels tipus de besades, és veritat que vàrem fer un estudi a una aplicació per lligar i els van demanar als seus usuaris quin tipus de besada els agradava més a la primera cita. I varen dir un 61% va dir que els agradaria que la besada fos dolça i innocent. En canvi, un 39% va dir no, jo prefereix que me donguin una besada molt apassionada. Serà que també a vegades quan mos besam és un, també aquest llenguatge no verbal de comunicació, més enllà de si després transcendirà a mantenir relacions o no, també hi ha molta informació, no?, amb sa basada.
Sí, i en estas estadísticas, de, en este estudio, sí. ¿Se separava també per homes o mujeres?
En aquest en concret, no. Però vale. Què te fa pensar?
Me hace pensar que el, tanto hombres como mujeres a menudo vamos con expectativas diferentes de esa, en esas primeras citas. Estamos hablando de una primera cita,
sí,
¿no?
Sí, a través de esta aplicación, sí.
Entonces, vamos con expectativas diferentes y si lo que tenemos o hemos estado en un periodo de tiempo muy apagadillo, a lo mejor lo que nos apetece es reactivarnos con pasión, y entonces nos imaginamos ese beso apasionado, pero si lo que necesitamos, porque hemos tenido quizá muchos encuentros o cargados de supuesta pasión, pero que luego en realidad no han sido muy placenteros, ¿no? Pero uh-huh. sí que tenían esa intensidad que luego no, que ha sido un bluff, uh-huh. Pues a lo mejor lo que nos apetece y vamos con esas expectativas es de uh-huh. más ternura y más...
Uh-huh. I sa tendresa també se pot forçar. És a dir, a vegades pareix que amb les relacions que tenim, que són molt accelerades i mos coneixem i mos besam, a vegades pot, una pot pensar aquesta tendresa i aquest amor que estic compartint amb aquesta persona i amb aquesta besada realment no s'equipara a la relació que tenim. I és com que amb el sexe està molt normalitzat escalar escalons, però en la intimitat i les besades també pot passar, no?
Sí, y es para mí la pasión sería como sinónimo de prisa, ¿no? Uno tiene urgencia por uh-huh. y en la ternura hay una demora. Me detengo en este momento. Y como todo es o pensamos que todo tiene que ser progresivo y ir acelerando, porque si no se estanca, la ternura cada vez tiene menos lugar en los encuentros, tanto los encuentros de parejas pues ya consolidadas como encuentros de un primer encuentro con una persona.
Uh-huh. Es que hi ha basades que diuen que ho encenen tot. D'altres que de vegades són més tendres, però altres que ho encenen tot, i això mateix m'ho ha explicat el nostre oient, que si li hem demanat també a en Gori, a menys si eren totes les besades iguals, i mos ha dit això.
No totes les besades romàntiques són iguals. Com? No tothom és igual. Una besada romàntica, per jo, i perdoneu, però n'he donades, poden ser un parell de maneres, i qualcuna pot començar de baix orella, per exemple. I aquí va a la boca. També un hi pot haver de més apassionades unes que les altres i que al mateix temps allò te digui qualque cosa. Poden passar certes coses, perquè si una posada romàntica s'accepta, se poden acceptar altres coses. Pot ser la primera passa.
Què te pareix aquest testimoni, Susana?
M'encanta.
Me encanta,
m'encanta,
¿eh?
m'encanta. Me ha recordado mucho a la película Intocables, se llamaba,
sí.
Intocable,
uh-huh.
Que el protagonista estaba en silla de ruedas y no tenía sensibilidad de cuello para abajo,
uh-huh.
y él disfrutaba de que le tocaran y le acariciaran la oreja, ¿no? O le besaran en la oreja. Y la oreja también es como una zona detrás del cuello y en la oreja, una zona muy erógena y a menudo muy olvidada cuando tenemos prisa.
I, Susana, si jo te dic conxiutori, què t'imagines que t'estic, que t'estic xerrant?
Pues un consultorio muy...
Xiu-xiu.
Edo sí, ¿no?
Ara te presentarem el conxiutori, menys si estàs preparada.
Una mirada guapa, no siguis aferrat. Fes-me una besada. Fes-me una besada si veus que la vull. Fins aquí hem arribat. Tu vius per jo, jo visc per tu.
Molt bé, Susana, i efectivament. Xiu Xiu és un programa que s'adeuen als seus oients. I avui aprofitam que tenim aquí la gran consellera per resoldre dubtes sobre besades. Entenem que no estàs aquí fent feina, per tant, no t'ho prenguis gaire, gaire seriosament. Na Maria Antònia, dona molt bons consells.
Qui? Na Susana?
No, Na Maria Antònia. Tal vegada, a ulls d'una psicòloga i sexòloga com
no,
Susana,
no. Jo sóc una xarlatana absoluta. No, aquest títol, no don bons consells. He viscut molt i mira, és el que me passa a mi.
Bé, per això dona bons consells, Na Maria Antònia. Bueno, men, què mos diuen? Els usuaris avui, de Xiu Xiu.
A veure, diu, tinc... un usuari mos diu, tinc una amiga amb la qual últimament, sempre que sortim de festa, ens besam. Sols durant concerts, ballant, m'agrada besar-me amb ella i no sé si vol dir alguna cosa més. Me sent còmode així i, de fet, m'atreu molt, però quan m'imagin anar més, no me'n faig l'idea. És normal? Tinc homofòbia internalitzada o pot ser que m'agradi besar-me i no anar a més?
Bé, Maria Antònia, te vols posicionar... Bé, posicionar...
Jo m'agradaria ser la que vol, que pensa na Susana.
És que va ser com a greu parlar aquesta situació de Susana.
Vale, jo, mira, faré un titular i diré que besar-se i no anar més pot estar bé. Homofòbia internalitzada, no ho sé. Aquesta que tu t'ho demanis me fa pensar qualque cosa. No ho sé, Susana.
Bueno, nos lo preguntamos porque yo creo que ya cuestionamos tantas cosas y queremos etiquetar todo que necesitamos ahondar mucho. Yo diría que perfectamente puedes ser una persona heterosexual que te guste besarte con esta persona en concreto y con ninguna más de ese género, o puede ser que... como la sexualidad es un continuo, ¿no? No tenemos un punto fijo. Ya sabemos que la sexualidad no son compartimentos estancos, sino un continuo que puede ir pues, de la heterosexualidad a la homosexualidad. Pues entre medias hay muchos puntos, ¿no? Y puede ser fluida, además, a lo largo del tiempo. Creo que deberíamos vivir más, experimentar más y cuestionarnos menos, porque no, salvo que sea un tema de identidad propia, que necesites averiguarlo, descubrir, porque para ti es muy importante de cara a tu identidad. Si no, yo creo que disfrutar de las experiencias sin juzgarlas es lo mejor.
I de viu més, pensa manco...
Besa més a sa teva amiga.
Besa més, paraula de Susana Iborra. Bueno, més usuaris, va, Maria Antònia.
A veure, aquesta usuària mos comenta una cosa que estava enxerrant, que diu, fa 10 anys que estic amb la meva pare i sent que només és afectuós quan vol mantenir relacions. Per exemple, els vespres que dormim junts i no passarà res, no me dona una besada de bona nit. Per què només me besa quan vol més? Me sent poc estimada. Just a l'enquet.
Clar, aquí planteja una qüestió que és complicada.
Me fa molta pena el fet de dir me sent poc estimada. Es poden ser les besades de fer-nos sentir...
Clar, el fet que te facin manco besades a la teva parella du implícitament que hi ha un desenamorament, un desencantament... Jo crec que està plantejant això.
Pot ser, sí. Tu què penses, Susana?
Jo crec que nadie se siente poco amada solo por ese hecho. Creo que esa es la punta del iceberg y que debe haber otras cuestiones que a ella le hacen sentir poco amada y se focaliza en esta en concreto porque es como más evidente para ella, ¿no?
Mm-hmm. Un gest. Mm-hmm.
Sí, pero puede ser también, porque para mucha gente lo es, el sexo es una manera también de conectar y de decir te quiero. Entonces, bueno, lo que ella ve como solo se acerca a mí para eso, bueno, es que eso también forma parte de la expresión de amor de algunas personas, de muchas personas. Entonces hay que recibirlo también como lo que es, que no significa que haya que decir, ah, bueno, pues nada, no me besas nunca, no te acercas a mí, no te intereso en absoluto, pero luego sí que quieres tener sexo. No, uh-huh. Pero también es una expresión de afecto, de amor, de conexión, que hay que recibir de esa manera, y a lo mejor habría que preguntarle qué otras cosas le hacen sentir poco amada y poder hablarlo con su pareja. Pero los besos y el amor no necesariamente tienen por qué ir de la mano. ¿Cuánta gente infiel hay por ahí que llega a casa y besa con mucho amor y mucho cariño a su pareja como si no pasara nada? Mm. ¿Eso significa que te quiere más porque te besa o te quiere menos? O sea, que
clar,
no és...
Això seria un poc... No sé si és basada de Judas, però és basada culpable.
Claro. Este beso no lo habíamos apuntado. No?
Basada culpable, sí, m'encanta, sí. M'encanta. Clar, a més té com una passió de culpabilitat que és molt poderosa.
Claro.
A mi m'encanten.
De compensación, de pérdida, claro, de cómo me descubra, pero al mismo tiempo a lo mejor de renovación, de querer estar con esa persona después de haber estado con otra. O sea, es un bombollit.
Avui vaig amb els amics a fer... Bé, en el bar. Bé, fas una besada de comiat, cosa que tal vegada no faig... No ho sé, no és el meu cas, però...
Vale.
Molt bé, un jardinet. Bueno, continua.
D'acord, següent. El següent diu, un usuari, m'atreu molt una lota que estic coneixent. Ens han vist per prendre qualque cosa, berenar i fins i tot hem anat d'excursió. En totes les vegades que hem quedat, no trob mai el moment de llançar-me. M'agradaria que fos ella que fes el primer pas, però pot ser és igual de tímida que jo en aquest sentit. En tot cas, no la vull incomodar.
Clar, respectar els timings. En quin moment és un bon moment per fer aquella primera besada? El primer dia, tal vegada després de 5 dies després, no ho sé. Està plantejant això?
Pues depende de la situación que se cree, ¿no? Sobre todo si no sabes lo que siente la otra persona.
Claro.
O sea, no es lo mismo conocer a alguien que sabes que si vuelves a quedar con esa persona, al menos cierto interés por descubrir si os gustáis o no, sí que existe, no es lo mismo que tener una amiga, un amigo y de repente saltarte ahí, ¿no? Y no fijarte en el lenguaje no verbal y de repente plantarle un beso. Puede ser muy invasivo.
Claro.
Entonces, depende de... cuál es el tipo de relación que tenéis, si os acabáis de conocer. Nunca es fácil arriesgarse a que te rechacen. Y eso es lo que tratamos de evitar continuamente. Y la vida es rechazo. O sea, no le puedes gustar a todo el mundo, ni te puede salir bien todo. No pasa nada porque te rechacen. Otra cosa es que claramente con su lenguaje no verbal o con el verbal te haya dicho
no voy,
no quiero.
També, Susana, no sé què penses tu d'aquest tema, però pot ser que també hi ha un auge de l'importància del consentiment, el feminisme, que això és superimportant i estic super a favor, però també pot haver com un eco d'això de homes o usuaris que aquest discurs l'he sentit molta gent de la meva edat, amics, que me diuen no vull incomodar. Que podem fer amb aquesta creença o aquesta malentesa del consentiment? Vull dir, és superimportant no voler incomodar, però
sí.
Pots estar perdent vivacitat o oportunitats aquestes persones, no ho sé.
És que hi ha una delgada línia entre incomodar i acosar, ¿no? O sea, tú puedes incomodar a alguien y que la incomodidad no necesariamente es negativa. O sea, la incomodidad es que algo se remueve. Entonces, una misma escena de película, cuando tú ves a alguien que está seduciendo a otra persona, puede ser acoso o puede ser seducción, dependiendo de cómo lo tome la persona que lo está viviendo. Si con su lenguaje verbal o no verbal ha invitado a la otra persona a seguir acercándose y así, creando esta proximidad, se genera ese momento de poder quizá besarse o ir más allá. Y esto, hay un momento donde hay una incomodidad y no tenemos que tenerle miedo a la incomodidad. Hay que ser respetuosos y leyendo el lenguaje de la otra persona. Y si no somos capaces de leerlo porque es confuso ese lenguaje o nos es confuso a nosotros, sí que preguntarlo abiertamente, pero si no, yo creo que la seducción no se tiene por qué perder. Todos sabemos, yo creo, en el fondo, lo que es seducir y lo que es acosar. Y la persona que acosa es que le importa tres pimientos si tú deseas o no deseas que se aproxime. No lee ese lenguaje porque no le interesa. Quiere algo y va por ello. Pero en la seducción sí que hay una lectura de cómo son las reacciones, las microexpresiones de la otra persona. Y esto no lo podemos perder por miedo a incomodar, porque todos en algún momento nos vamos a sentir incómodos y de esa incomodidad pueden surgir cosas. Por timidez me puedo incomodar. Una mirada me puede incomodar a pesar de yo desear esa mirada.
I de Susana Iborra, moltíssimes gràcies per aquesta classe magistral.
Ja m'echais?
No, no, però jo, ara seriosament boca fins a les 10. Era més besades, eh?
Ah, sí? Bueno, sí. No me quedo.
Tal vegada,
no
sé. Bueno, fem aquesta proposta. Ha xerrat en Susana Iborra, ella és psicòloga i sexòloga, sobre es poda de ser besada. Una classe magistral, la Maria Antònia i jo...
Hem agafat apunts.
Hem agafat apunts. Però abans de partir... Bé, si vol quedar, estàs convidadíssima. Una pindola de servei públic. Estic convençut que el coient que està dient... Ai, no sé si el pròxim dia que el vegi o la vegi, li faré aquesta besada. Quins indicadors pot rebre una persona de l'altra persona a la qual vol besar que li diguin sí, és a dir, camí obert, és a dir, el llenguatge no verbal, amb llenguatge no verbal m'està dient que si li puc fer una besada. Quins? Què poden detectar aquí?
La cercanía. O sea, ¿sabes cuando alguien está invadiendo tu espacio personal y te desagrada y lo sientes como una invasión? Y luego, ¿cómo hay otra persona que se acerca mucho, se va acercando mucho y te remueve cositas, pero no te genera incomodidad ni te sientes invadido? Eso es. Ese ir acercándome y ver cómo... reacciona la otra persona ante mi proximidad, si se aparta o si no se aparta, si cuando me aproximo hace esta risa de me río para que te o sea, para cortar, o es una risa de picardía, pues ese tipo de cosas, proximidad, mirada y sonrisa.
I de Susana Iborra, moltíssimes gràcies.
A vosotros.
I que vagi molt bé. Maria Antònia, com ho veus en això?
Interessantíssim.
Sí, eh?
Sí, molt complex, però a la vegada molt senzill.
Eres una gran consejera, tengo que decir.
Gràcies.
Jo li dic. Sí.
És que crec que vull estudiar, he d'estudiar més jo encara.
No, sí, ja sap moltes coses, Maria Antònia.
No, jo m'ho vull estudiar.
Vols estudiar que...
A l'Acadèmia de Susana Iborra.
A l'Acadèmia de Susana Iborra. Vols estudiar por de ses besades?
Sí, m'encantaria. Ho trobo un tema superinteressant.
Que
I
bé.
Crec que si tothom sabés un poquet més, tothom viuria molt millor.
Que bé. I de res, aturant per la publicitat, Susana Iborra, convidadíssima, se vol quedar, i nosaltres tornarem tot d'una amb una pregunta. I sobretot, important, amb els telèfons oberts. Som besadors? A Balears, però ja tornem.
Lladres i serenos, peus de por, tristes serenates, vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc boig. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bandul l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Dintre meu, que malda i lluita per sortir.
I de tres ràdios, humor. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És premsa forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.
Kiss me out of the bearded barley.
I avui, Xiu Xiu, parlant de besades, i és que ha dit tanta cor, ha dit tantes coses a dir, gent que ha dit tantes i tantes coses. Hi ha molts tipus de besades, ho hem sabut fins ara. A cada tipus de besada, de fet, mos explicava a Susana Iborra, hi poden trobar connotacions diferents. Hi ha darreres besades, però també n'hi ha de primeres, n'hi ha un món. Creus, Maria Antònia, que sa gent de Balears és gaire besadora?
Estava pensant què podíem dir. Jo crec que sí. Vull pensar que sí, perquè diré l'estereotip mediterrani, no sé què, i també diré que és una població feliç, i crec que per ser feliç has de besar molt. No sé què cal dir. En tot cas, besadors de Balears, contradiu-me o digueu-me què penseu vosaltres, vos volem sentir. I ho diré molt a poc, perquè tothom tingui temps a apuntar el número de telèfon. 913-09.
M'he equivocat jo. 9713-9900.
Així és.
T'he girat els números en el
en
guió.
En tot cas...
No, digue, torna-ho a dir.
No, digue-ho tu.
9713-9900.
Així és. Super. Conteu-me les vostres històries de besades, primers besades, darreres besades, les besades que més us agrada sentir i tenir. Som tot hores i bé.
Exacte, telefona-nos i us farem el test desbesador. Molt bé, tenim una telefonada des migjorn gran de Menorca. Àngela?
Oh, hola!
Bon vespre!
Bon vespre!
Bon vespre! Mira, he provat de telefonar.
Aquesta veu la coneixem.
Sí.
N'Àngela de la tropa.
Sí, som mateix. Jo som, com estàs?
Molt bé, molta gràcies, estimada, per telefonar.
Mira, ara vos escoltava i jo no sé si sabíeu que som una lota molt romàntica.
I besadora.
Un desastre.
De su en es 10, com de besadora te consideres? De su en es 10, perquè mos facem una idea.
Bueno, aquest és el test de...
Desbesador,
exacte, desbesador de Balears. I per tant han dit que la persona que telefona és, que telefoni, li farem aquest test...
Exacte.
I primera pregunta.
Primera pregunta. De su n'es 10, com de besadora ets?
9.5.
9.5. Hermosos.
M'encanta.
Que bé. I a quanta gent creus que has besat?
La veritat que molta. La persona que ves més és la meva pare.
Això està molt bé. En tot cas, Àngela, d'en un estudi que la mitja de persones que besam al llarg de la nostra vida era de 21. Tu què penses en aquest estudi? T'hi inscrius o no?
Ho veig com a molt baix.
Ah, que sí?
Sí.
Bé, sí. En tot cas, per tu, quin tipus de besades creus que hi ha?
Hi ha la besada sensual. Hi ha la besada atractiva. La besada ràpida.
Que és com un pico, que li diuen en castellà.
Sí, llavors estarien la besada familiar, que ve amb un abraç inclòs.
Ah, aquest m'agrada.
Aquest és fenomenal. I llavors estarien la llepada de vaca, que li deim aquí també.
Sí, és bona. I quina ha estat la darrera besada que has fet?
Un pico.
Un pico, molt bé. No demanarem aquí, per
ni
si
ni quan.
Cas.
Bé, ho poden demanar. Quan ha estat? Avui?
En el gimnàs. Mira, ho he anat entrenant al gimnàs i m'he trobat això amb el meu pallà dins i m'ho han dat una besada com m'ho han manat.
Molt bé.
Àngela, t'han robat mai una besada?
La veritat que sí.
I aquest sí és que no.
No, que sí.
Que sí, però com qui dic que no te va agradar, digue'm.
Ah, sí, però no me l'esperava.
Ah, mira.
I clar, va ser una cosa que no, una cosa un poc així, però bueno, al final finalment me va agradar i tot.
Ah, mira, molt bé. I per tu, Àngela, quan saps que és una bona basada? Què ha de tenir una bona basada per tu?
Una bona basada ha de durar 2 o 3 segonets.
D'acord. Això et serà clau, vale, per tu, la duració.
Sí, i notar el tacte dels llavis.
Molt bé.
Ho tens estudiat?
Sí, la veritat és que mira, sí. Me solen sortir vídeos d'aquests per Instagram.
Ah, sí?
Aquest algoritme és molt savi, eh? I qualque cosa...
Sí.
Com són aquests vídeos?
Sí, 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 la veritat que sí, que últimament me surten moltes besades per la muntanya i, bueno, mira...
Molt bé. I clar, i una mala besada per tu com és?
Allò que només te freguen la galta.
Ah, sí, eh?
Me posa molt nerviosa. Dones 2 besades i només te donen la galta. Per fer això no em donis cap besada.
Ja, he de dir que a mi m'escarrufa la besada, la galta.
Sí, totalment.
Sí, sóc d'aquestes, sí.
Molt bé. Àngela, com va ser la teva primera besada?
Jo no
sí, se pot explicar, fa molt d'anys.
Que vos puc demanar abans si era la galta o no els llavis?
No, seran els llavis.
Quan vaig començar a sortir de festa, allò que tenia 15 o 16 anyets, i me pesca un dia vaig lligar amb un i em va dar una besada. No sé molt bé... El 2015, podríem dir.
És a dir, no va ser precisament una pel·lícula romàntica.
No, allò... Bueno, me'n vaig endur un bon regiró. No seria... Però la veritat que molt bé.
Molt bé, Àngela. Tu, bé, què fas ara? On ets?
Jo ara vos volia dir una coseta.
Mira,
jo estic un poquet aquí amagada perquè just he anat a veure els de ca nostra, mon pare i ma mare.
Ah, clar.
Però com que els atenc aquí reunits, que seuen en el sofà, que trobau, si ets a posen el telèfon, que xerren un poc.
Per favor, aquí no.
Ets i gradarà. Ells són bastant, duen-se molt tradicional de tota sa vida.
Ah, mem, passeu-me mosels.
Vam, Mari Àngeles, el xiu-xiu te demana cosa. Per l'amor de Déu, ara que me diu.
Hola, Mari Àngeles.
Hola.
Com anem, me sentiu?
Sí.
Escoltau, ara la vostra filla, no sé si vos ha fet una... Com diré en castellà, un traje, amb aquesta telefonada.
Una encerrona.
I en corbata incluït.
Amen. Però la vostra filla diu que és un noi mig de besadora.
D'on li ve?
Sí. De tots dos, crec, un poc. Però bueno, ella també és jove, i ara, com que hi so, més encara, crec.
A mesura que vos feis grans, besau amb aquella mateixa passió, o se perd un poc?
No, nosaltres ens la mateixa passió.
Perquè quant anys fa que esteu casats?
35.
Clar.
És a dir, mos ha dit que clar, que esteu tots dos, però només te sentim a tu, Maria Àngels. Jo no sé si esteu una tal vegada...
Aquí a jo,
ara.
Aquí a jo també, en Pedro.
En Pedro, molt bé.
Com va ser la vostra primera besada, Pedro, si mos la pots contar? Vos en recordeu?
Bueno, sí, se me'n record perquè jo jugava a futbol amb el migjorn.
Sí.
I la Maria Àngeles, la meva dona, jugava a bàsquet. I, bueno, i entrenàvem quasi junts, saps? Bueno, ja hi havia un poquet de cosa i un dia la vaig manar a casa seva. Bueno, la vaig acompanyar fins a casa seva allò i vam fer una passadeta per allà enmig. Quan la va ser de bona, però la primera pesada.
Maria Àngeles, com ho recordes?
Sí, jo també me'n record perfectament. Sí, quan les pilotes de dalt, el bàsquet, jugaven dalt i baix en el futbol sí que en baix, allò també que t'ha passat la pilota era un poc xistós.
Clar.
I però, sí. Jo ara interromprem, però me sembla que els veig un poc frenats en jo davant. Tenen com a vergonya. No, gent, ja ho veus. Sí. Mira que n'ha sortit de nosaltres dos.
No, ja ho pot ben dir, clar. Un noi mig de besadores, a dir, això...
Això ho ha vist, tu, Àngela, has vist a ton pai i ta mare besar-se per casa teva?
A vegades, molt... Sí, si topen pel passillo, et solen besar. A vegades mos amagam.
Clar. No, en qualsevol cas, és fantàstic. I escoltau, moltíssimes gràcies per telefonar. Ha estat un moment radiofònic molt, molt, molt xulo.
Us fa molta il·lusió. Bueno, jo no, sobretot.
Sí, anava aquí. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Adéu. Que vagi molt bé, xiu-xiu.
I feis moltes besades.
Sí. Adéu.
Adéu.
De guapa, no siguis aferrat,
Fes-me una besada. Fes-me una besada, saps molt bé que ho desig. Contagiarem el món i el forçarem a ser millor. Fes-me una besada.
I ja sí, són les 9 i 48 minuts. Queda poc per tancar, s'ha parat aquest programa xiu-xiu.
Sí.
Però moltes besades avui, eh?
Moltes besades i podem confirmar, el millor que, bé, no ho sabem, però la gent de Balears és besadora. Amb aquesta...
El manco, aquesta família de mitjorn...
Aquesta família de mitjorn, tres persones diuen que sí.
Un noi mig de besadora, mos
ha dit. Clar, això ja, la mitja se veu alterada per aquesta gent. Que bé.
Molt bé, això és fantàstic. Molt bé, nosaltres fem una aturada per la publicitat. Res, molt breu i tornem tot d'una.
No complic sa vida ni tampoc sa paraula. En forma de cop peu, tot me surt de cop de cap de...
TV3 Ràdio és entreteniment.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Molt bé, Maria Antònia, com ho dus, de moment?
Molt bé, i ara arriba el moment molt de dilluns. Mm-hmm. Jo vos vinc a xerrar de pel·lícules, i de fet, de basades icòniques de pel·lícules, ja em varen xerrar, es diu que varen xerrar de Sa Pluja, que sí. Varen recordar basades de Spiderman, el diari de Noa, totes aquestes grans basades acompanyades de pluja. Mm-hmm. Però avui m'ha passat una cosa que se diu paràlisis per anàlisis.
Com?
Bàsicament, amb tota la immensitat de basades que hi ha icòniques del cinema, no sabia per on començar, no sabia quina triar. He començat a fer llistes i jo ara, en 10 minuts, de quines basades xer. I clar, he trobat la solució, i és que no vull xerrar de escenes de basades, vull xerrar de sa.
Ah, sa basada, ho has reduït.
No, sa escena de ses basades de sa història del cinema. Sona aquesta banda sonora de Ennio Morricone i crec que qualque oient crec que ja sap per on va. Per on vaig jo, explicant això. A veure, va ser Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa. En Giuseppe Tornatore va filmar aquesta obra mestra que és Cinema Paradiso, el 88. I m'estic referint concretament en el final d'aquesta pel·lícula. Que vos promet, en sèrio, que només d'escoltar aquesta cançó, els ulls m'aguspiretgen.
Fa molt d'anys que no vaig anar a Paradiso, però...
Però és aquesta gran pel·lícula. Sí. De fet, jo te diria que la vaig veure a la sala Augusta, que la projectaven un dia, i no record per què, era petita. I bé, per qui no l'heu vista, contarem el final, però bé, això no és important.
Quan passen les dues setmanes de l'estrena, ja no és spoiler. Exacte,
del 88 ara ha plogut, i molt breument, aquesta és la història d'un projeccionista, que s'anava amb Alfredo, que se fa molt amic del protagonista, que és un nin que s'anava amb Toto. Llavors, en el final de la pel·lícula, aquest nin s'ha fet director de cinema i torna en aquest poble sicilià on ha crescut i viscut, i justament Alfredo ja és mort. i en herenci li ha deixat una pel·lícula que ell, amb aquesta música, estava gent a la sala de cinema. I és que, bàsicament, n'Alfredo va guardar tots els trossos de basades de les pel·lícules de cine que projectava que estaven censurades. Llavors, és tota una vida de projectar pel·lícules encapsulada amb aquestes basades de la història del cinema. I per mi és una escena superemocionant perquè xerra... Bueno, és que xerra de tantes coses i és tan simbòlica i és un poc això, l'herència d'en Alfredo cap a en Toto és l'amor pel cinema. I així ho veiem traduït d'aquesta manera. Llavors, res, per mi és això, aquesta
no,
gran escena.
Se nota aquest entusiasme per com m'expliques i ho fas amb un somriure a sa cara.
Sí, perquè és que és preciosa. I a més, jo amb això volia transmetre que per mi les millors basades de ficció són aquelles que vosaltres recordeu, aquelles que hagin recorregut els vostres personatges preferits. Per mi, bé, de fet, s'analitza molt en l'estructura de guió clàssica, sobretot de Hollywood dels anys 40-50. La pel·lícula acabava quan els protagonistes se basaven. Vull dir, 90 minuts de tensió perquè passàs això, no? Llavors, per mi, no puc xerrar més de cinema després d'haver mencionat aquesta pel·lícula, perquè totes les altres li farien curt, així que seguirem xerrant de ficció i creació i, sobretot, ara, xerrant de basades. Ist nicht wahr, wenn Schmerz noch ganzen Schimmer von dem Grau des Morgens. Edo, ara per basades icòniques, m'ho anem en el mur de Berlín. Déu meu, ajuda'm a sobreviure a aquest amor mortal, o també conegut com basada fraternal. És un grafiti que crec que tothom està posant dins el cap. Si vos dic basada, grafiti, mur de Berlín, tothom visualitza en aquests dos polítics.
Home, mil basant-se. Fotos que circulen a xarxes socials, que la gent s'ha fet... Bé, fa que fa davant d'aquest mur.
Exacte, i de fet aquest mur, la idea és tan potent que s'ha recreat moltes altres vegades amb altres persones importants, fins i tot altres polítics. I clar, aquí ve la curiositat de pensar, qui són aquestes dues persones que se besen? Perquè és lo típic que te penses que ho saps però no ho saps del tot. O pots intuir estirs per allà on vas, mur de Berlín. En tot cas, aquesta besada, realment, aquest grafiti va ser creat el 1990. I clar, és el líder de l'antiga URSS, en Leonid Brezhnev, i és cap d'estat de la RDA, Erich Honecker, en una basada. Que clar, això jo pensava que era una recreació, és a dir, que era pura ficció del grafitero, però no, realment recrea una fotografia de lo que va ser el 79 durant la celebració del 30 aniversari de la fundació de la República Democràtica Alemana. Llavors això és una recreació d'una foto. Se li ha recriminat en aquest grafiti que no té part artística en el sentit que només recrea una foto, que és molt realista. Però el que defensava l'artista és que el poderós d'aquesta obra no és la representació en si, sinó les dues persones que se besen i en el lloc en el que estan. És a dir, està en el mur de Berlín, que precisament un gest d'amor, com seria unir dues persones i en aquell context de que estaven en sintonia política, realment el mur de Berlín va separar d'alguna manera... a l'Alemanya. Llavors, l'artista diu, volia crear un factor uau, però no s'esperava tot l'èxit que va tenir. Llavors, basada icònica d'aquests dos senyors, i sí. Una altra basada molt icònica que a mi també m'encanta i anem amb pintura és la de pintada per René Magritte, feta a París el 1928. Són aquesta sèrie de quadres molt diferents entre ells, perdó, tots en sèrie, que són una parella que se basa amb un llençol de Montescap. Sabeu quin quadre us estic dient, no? El visualitza. Són dos que se posen i tenen un llençol de Montescap. De fet, és tan icònica aquesta imatge que fins i tot Almodóvar va fer que en Penélope Cruz fes aquest gest a la seva pel·lícula de Braços Rotos. Clar, si interpretació d'aquest quadre, jo crec que és bastant intuïtiva. Vull dir, en aquesta cosa de no podem arribar realment a conèixer les persones que estimam o la moda de qualque manera mos empresona tots. En tot cas, aquí tenia un xiu-xiu un pot trist. No vull baixar la moda del programa.
Bé, els primers programes, no passa res.
Un jutjiu trist és que diuen que pot ser que aquesta iconografia o aquesta idea d'un llençol damunt qualcú que estimes ve de que en Magritte va veure sa mare que s'ha suïcidat en el riu Sambre. I justament diuen que el seu camisó moll li va pegar per damunt sa cara. Que alguns han especulat que aquesta imatge tan impactant que va veure ell en 14 anys li ha marcat sa seva obra. En tot cas, no hi ha... com es diu, no ha certeses d'aquesta teoria, però bé, això, si no, ens podem quedar amb aquesta idea de que realment no podem conèixer perfectament a qui estimem. I he posat una nota a Nàpoli, encara que no té res a veure, vull dir, és una cançó italiana i ara xerraré d'en Dante, que és de Florència, però és igual, Itàlia, tot. En tot cas, per tancar, podem dir que quan xerran de basades, hi ha dues escultures que me venen al cap, i jo crec que tothom, que és d'en Rodin i d'en Brancusi. En tot cas, en Rodin, 1889, en Paolina Francesca de la Divina Comèdia de Dante, superrealista, aquesta abraçada, que de fet és superinteressant perquè tu voltes per l'escultura i està tan ben feta que té diferent punts de vista, i en tot cas no és tan realista com us pensam, perquè està feta per potenciar l'expressivitat. I després hi ha en Brancusi, que bàsicament la primera escultura moderna, diuen alguns, i és un bloc de pedra així, com un cub, i res, i que són dues basades completament diferents, i que volem dir amb això? Que hi ha moltes maneres de basar-se, de representar basades i de basar persones, i totes elles són precioses quan té sentiment.
Molt bé, Maria Antònia, està fantàstica aquesta conclusió de programa. Hem arribat al programa 258. Demà tornen a Inés... Recordant que Inés no era, també té drets la nostra capa, uns dies de quietud, pau...
Se'ls amareix perquè fa molta feina.
Fa moltíssima feina.
Mira, i tu i jo, ben poca.
Maria Antònia, moltes gràcies per copilotar en jo aquest gran programa, que se n'hau de xiu-xiu. També Miqui Fiol, ben tornat a la casa, han tingut el control tècnic aquesta segona hora. I res, moltes gràcies a vosaltres, oients, gràcies Maria Antònia, gràcies a tothom, i res, nosaltres tornant demà com un clau a les 8 i 4 minuts aquí en xiu-xiu.
I sí, besau molt.
Besau molt.
I si Déu vol.
I si Déu vol, sempre. I feis molt d'amor, que visqui, que visqui.
Para usted, o sea, algo que dice, mira, esto cuando era joven no lo sabía y ahora sé esto.
Que los todos hombres son los perros, no otra cosa. Just the two of us. We can make it if we try.
And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us.